Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Recte final del programa d'avui, d'aquest dimecres 7 de desembre. Encarem aquesta darrera hora. Volem parlar avui de tendències de la moda, d'estils de vida. Ho fem tot seguit amb la periodista Maria Almenar, que ja ens escolta. Maria, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Mercè.
Bon dia.
Estem avui, eh?
Mira, estem a distància, ara explicarem perquè la Maria està a distància, que és culpa nostra, però ara ho direm. Però és que després de parlar amb la Maria, que ens porta moltes novetats del món de la moda, farem una mica balanç i també posarem la mirada en el futur. Però en aquesta darrera hora també parlarem d'aquelles notícies. Ja sabeu que els divendres, ara direu, la Mercè s'ha liat, no, els divendres fem aquell repàs amb els membres de l'equip d'aquelles notícies que se n'ha parlat poc, i com que aquesta setmana no tenim divendres, sinó que avui és el nostre divendres, aprofitem i avancem avui. Serà després de parlar amb la Maria, i també estarà amb nosaltres per acabar el programa la Mercè Mondelo amb les notícies més virals. Però anem a pams, Maria, perquè dèiem que ens portes les darreres notícies del sector de la moda, i ho fem amb l'espai Al Dente, que normalment és que encara és més embolicat tot, perquè normalment la Maria ens visita dimarts, però mira, aquesta setmana li hem demanat si podia ser avui. La Maria ens va dir que sí, que vindria a l'estudi com sempre fa, però clar, amb aquesta notícia que ens ha estallat, diguéssim, i que hem hagut de seguir, doncs, en directe des de primera del matí, ja sabeu, el xoc de trens a la R4, la Maria li hem demanat, mira, Maria, que podries ser per telèfon, podries venir abans, i bé, ho hem embolicat molt tot, però al final...
No passa res, Maria, no passa res. Una setmana especial, és una setmana, sí, així com aqüeducte, i el fet, l'actualitat, evidentment, marca tot. Però abans de començar per la primera notícia, a mi m'agradaria saber, ja que no ens veiem físicament avui, de quin color vas.
Sí.
O sigui, una mica de saber aquesta temàtica, que sempre ens intriga.
És veritat, i avui sí que anem a cegues, eh? Mira, doncs avui riuràs perquè vaig amb capes, Maria. Porto des de primera hora també dient que quan acabi el programa em vaig directe a l'aeroport, que ja... Dit per antena, Diana Silva, si a l'Estel Migdia vols fer una connexió des del control de seguretat per saber també, perquè aquesta és una altra, eh? Com estan anant aquesta vaga de Vueling, també ho puc informar des d'allà. Sí. Però mira, vaig amb capes, el que et vull dir, perquè vaig cap a les Canàries. Vale. M'han dit que allà fa calor, per tant, porto un jersei de color gris. Vaig grisa, Maria. Grisa i blau cel.
Val. Llavors, et podria dir que no vas del color que marcarà i que influenciarà el 2023. Jo vaig de color verd, verd esperança, que tampoc no és aquest el color que marcarà el 2023. I avui... tampoc és el gris, clar, ni és el blau cel.
No estem connectades avui, eh? Maria,
es nota que no anem a l'estudi.
Exacte.
Ostres.
Tot i que estem més connectades que mai, perquè mira, gràcies a aquesta connexió et podem tenir aquí al matí. Tu has fet pont, però, Maria, o no?
I jo no he fet pont. El que sí que la setmana passada em vaig escapar dos dies, com sóc autònoma, i vaig marxar. Molt Però bé. Aquesta setmana estic treballant tots els dies. Bé. Festius, no festius, tot.
Demà, o sigui que demà et tocarà treballar també, eh?
Demà faré un matí i per la tarda me la prendré lliure.
Bueno, ja
anem trampejant així.
Molt bé. Escolta, dèiem que ens faràs un popurri d'actualitat de moda. Apuntaves molt bé a veure de quin color anava, si estaria a la moda o no, no? Perquè comencem amb el color rei, no? O reina, no ho sé, d'aquest 2023. Quin és el color, Maria, que marcarà l'any vinent i que anirem veient fins a
sacietat? És un color molt esperançador, és un color molt enèrgic, és molt dinàmic, té un punt d'optimisme, alegria, una mica en consonància amb tot aquest context que ja estem vivint. És una situació no convencional, per tant, un color no convencional. I el color, l'autoritat internacional del color, Pantone, l'ha batejat com Viva Magenta.
Home!
O sigui, imaginem-nos el color magenta,
que són els
i tots
colors...
sabem el que és, perquè és dels primaris.
No? Exacte. Sí. Anava a dir, són els colors primaris que feies al col·le, no? Quan estudiaves els
doncs,
colors primaris. Sí, sí.
Aquest vermell, magenta, no? és el protagonista del 2023, és el color que influenciarà, és el color que marcarà tants àmbits com és doncs, la publicitat, el disseny, la decoració, les arts plàstiques, la moda, la bellesa també, tots els productes. Pensem que clar, quan es marca un color tan potent, bueno, ja sigui el color que sigui, hi ha un estudi darrere. O sigui, Pantone ha fet un estudi a través dels seus analistes del mercat de quins són els colors que s'estan posicionant, que es comencen a veure, que es fan apostes per ells, que desprenen. Ja sabeu que els colors estan vinculats també amb la psicologia de les emocions. I ja diguem que portàvem 2 anys, els que coincideix amb pandèmia, amb colors com molt freds. El 2020 va ser un gris i també un groc, una mescla de, amb una situació difícil, doncs gris, però el groc li dona la llum al final del túnel. Aquest any, 2022, ha sigut el color Very Peri, que hi va haver, molt riure, sí, amb aquest color, que de fet són les parets de Radio Estel, són de color Very Peri.
De l'estudi.
Si voleu anar a la moda, aquest any les hauríeu de tenir de viva magenta.
De magenta. Però mira, ara que
dius... Que semblaria més un teatre.
Sí, potser sí, però escolta'm, aquí passen moltes coses, gairebé. Podria ser gairebé a vegades un teatre, però el color magenta, perquè hi ha gent que digui, però sí, quin color és exactament? Perquè jo et deia vermell, però és un tipus de vermell que també, no?, s'uneix...
Sí. No és ben bé un vermell, imaginem-nos doncs entre un vermell granat, el color vi, però mesclat amb rosa i morat. No és tan apagat, tan fosc com el color vi, però també és veritat que no és el magenta pur i dur quan ens ensenyen els 3 colors primaris, magenta, que tots ens imaginem doncs el... Sí, podríem dir com fúcsia tirant a vermell. O sigui, té un punt més vermellós que de magenta. Però igualment és un color com molt enèrgic, molt vital. Mm-hmm. El vinculen amb l'optimisme. I sobretot doncs, amb aquesta situació que estem sortint ja d'aquesta situació de desacceleració i és una projecció pel 2023. De fet, tampoc no és un color que ens resulti estrany. Per exemple, en el món de la moda, enguany hem vist moltíssim fúcsia, que ha sigut un color inesperat, tant en les desfilades de Valentino, que ho va tematitzar tot amb aquest Pink Pepe que li va batejar Valentino. També a Jaquemus. Hem vist amb molts dissenyadors que apostaven per aquest color. I també alhora doncs, molt mobiliari, molt interiorisme, que ja anaven apuntant. Llavors, aquest color, precisament Pantone, el va treure el 2019, no és un color nou, però sí que l'ha decidit donar-li més poder i fer-ne el color que influirà el 2023, precisament per això, perquè ha anat veient que mica en mica s'ha anat apostant per aquest color i per tot aquestes emocions i sentiments que desprenen.
Escolta, però ara que estem parlant del color Pantone d'aquest 2023, Pantone, no deixa de ser també, no, Maria? Podríem dir una poderosa eina de màrqueting. Vull dir, què hi ha al darrere?
Totalment. A veure, sí, no és aleatori, no? Evidentment, sí. Clar, estem parlant d'una empresa que és això, l'autoritat mundial del color. És, parlant col·loquialment, la que parteix la pana i que influeix en moltíssims sectors. Evidentment, el color influeix sobretot en totes les professions de l'art, de la creativitat, doncs des del màrqueting, dels productes. Veurem mica en mica els supermercats, els envoltoris, com trobem més color magenta que mai. També, per exemple, amb el món del disseny, de la decoració, de l'interiorisme, de com mica en mica també a les nostres llars doncs, anirem veient aquest color. I amb la moda sí que és veritat que no hem vist ben bé magenta, perquè pensem que hi han sortit moltes de les col·leccions, sobretot les d'estiu de 2023. Però sí que ara anirem... Clar, però els dissenyadors sempre treballen un any vista. Anirem veient com aquest color s'anirà introduint més al nostre armari. Val a dir que és un color molt afavoridor. I una altra cosa, Mercè, és curiós perquè aquest color també és com un amic, és com híbrid. Últimament Pantone tria colors híbrids perquè també hi busca aquest paral·lelisme entre el món físic, el món virtual...
El metavers,
són colors,
no?
Doncs, que sí. Mm. De fet, ja s'ha tret una iniciativa que es diu Magentavers. O sigui, no han tardat ni 2 dies ja a trobar-li
patapam, ja ho tenen.
I just aquest pont doncs, ha sortit aquesta iniciativa Magentavers, que és una mica doncs, per a anar doncs, a aquests espais virtuals que són el metavers doncs, tenyits d'aquest color, del color Pantone 2023.
Mira, Maria, hem dit que parlaríem avui a l'Espai al Lent aquí al matí a Ràdio Estel amb la periodista Maria Almenar d'aquest color, d'aquest 2023, que estem a punt, que ja és que passa el temps volant, d'aquí res.
Molt.
I ens situem al 2023, però també ara tu estaves parlant d'aquestes desfilades que ja han tingut lloc, estem parlant de primavera-estiu 2023, i justament doncs hi ha un gran dissenyador que s'acomiada, de fet s'acomiada de la marca Gucci, ell és Alessandro Michel. Justament amb aquesta cançó, diria que s'acomiadava Alessandro Michel, si no m'equivoco, Maria, d'aquesta darrera desfilada per Gucci, no? Ha estat un anunci sorprenent. Com s'ha rebut?
De fet, ha sigut el gran anunci, perquè pensem que fins ara director creatiu de Gucci deixa una mica orfa la marca italiana, que recordem que és d'un dels grans grups poderosos de la moda, el grup Kering. Recordem que Michel va assumir la direcció el 2015 i en va sacsejar revolucionar els fonaments. A més, el que ha aconseguit Michel és que Gucci sigui ara mateix una de les marques més influents del món del luxe, el que ja va fer en la seva època Tom Ford doncs, a modernitzar la marca. Mm-hmm. Alessandro Michel, podem dir que el que ha fet és apropar a totes les noves generacions a la marca, evidentment fidelitzant ja el públic que ja tenia, però sobretot apropant a tota la generació doncs millennial i també doncs els Zetes a tot l'univers de la marca. A més, Alessandro Michel és molt creatiu, sempre ha fet campanyes molt anades d'olla, que dic jo també, sí. Si parlem així col·loquialment. Li agrada molt, veu molt de la cultura popular, de sèries B, d'alienígenes, d'estètica kitsch, i tot aquest imaginari colorista i doncs això, una mica de sèrie B barrejat amb els objectes de luxe de Gucci, doncs ha fet com una fusió molt, molt interessant.
Ha funcionat,
i ha funcionat moltíssim. I clar, o sigui, aquest anunci deixa una mica la marca de i ara què?
No? Orfa, tu has...
Qui podrà substituir
Escolta...
tot aquest imaginari?
Maria, ara parlem del llegat que deixa Alessandro Michel per Gucci, sens dubte molt connectat també pel que va més enllà, no?, de la moda, perquè moltes vegades la moda parla per si sola, no? I de fet, jo crec que és una de les coses que ha aconseguit el dissenyador de Gucci fins ara, però deixa'm dir-te, m'ha cridat l'atenció, perquè, clar, el grup Kering, no?, dius que forma part de...
Sí.
Quines altres marques es relacionen amb Kering? O és només Gucci?
No, i ara, doncs, una de les grans marques, per exemple, és Prada, del grup. Vull dir, té marques molt potents.
Formen part també d'aquest grup, És curiós, com
sí.
Prada també. Que
podria... Sí, o sigui, un dia, si voleu, parlem
Ostres,
una mica
sí.
de... Perquè el món de la moda es divideix entre dos grans grups, no?
Com dos lligues.
Un és el grup de Louis Vuitton, Moët Chandon i l'altre és el grup Kering. I doncs el grup Kering té des de Yves Saint Laurent, té Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney... O sigui, Prada, estem parlant de marques de primera divisió.
I que totes, diguéssim, van de la mà, si m'ho permets, no? Perquè no? Si formen part d'aquest grup Kering, com deies. Bé, parlarem un dia, sí, Maria, ens ho hem d'apuntar. Però avui sí que ens fixàvem amb Gucci, aquest llegat que deixa Alessandro Michel amb aquest anunci, no? Com un dels anuncis més sorprenents de l'any en el món de la moda. Fins a quin punt ha redefinit la nova masculinitat Alessandro Michel per Gucci?
Sí, de fet, és un dels punts forts del que ha aconseguit a la marca. Per això doncs, també ha seduït el públic jove, perquè Gucci sempre ha barrejat molt els formats, els codis, per què no els homes poden vestir amb colors contrastats, com el rosa, el vermell, el verbós, el blau nit. Mm. Ha apostat sempre per teixits sumptuosos, com el vellut, els lluentons, o fins i tot molts detalls que fins ara es consideraven femenins, com per exemple llaçades al coll, cibelles, botons metal·litzats... Llavors, l'home Gucci doncs, és molt barroc, aposta pel maximalisme, la teatralitat, però ho fa de tot portar, no? I ha barrejat sempre aquests codis. Vull dir, ha fet que ha apostat molt per aquesta nova masculinitat, que després hi han hagut altres satèl·lits, com per exemple a l'estat espanyol se m'acudeix Paloma Spain, que sí. Bueno, s'han inspirat una mica amb l'obra d'Alessandro Michel.
Tot i així té dos moments a recordar,
sí.
Pel que fa, diguéssim, a la seva trajectòria, Alessandro Michel per Guzzi, no? Dos icònics, gairebé, podríem dir, Maria.
Sí, jo no sé si seguiu molt les gales del Met, però trobarem molt a faltar el director creatiu fins ara de Guzzi, perquè, Jared Leto, l'actor Jared Leto, que ha sigut un de les grans muses doncs, del dissenyador, sempre vestit de Gucci. No sé, dos moments de la gala que així sorprenents. Una vegada doncs, que el director, Alessandro Michel, es va vestir amb Jared Leto d'iguals, o sigui, com
van
dos clones.
Ah, dos, eh?
I van sortir a la gala del Met com si fossin dos bessons. I clar, o sigui, la gent al·lucinava de qui és qui, no? O un altre moment així com molt estel·lar, i a més Jared Leto anava del color viva magenta.
Mira,
fa 3 anys.
Em va encertar ja, eh?
No sé si recordeu una vegada que l'actor es va presentar al fotocall amb una rèplica del seu propi cap a la mà, com si fos una bossa de mà.
Sí.
Doncs tot això era Gucci i aquestes anades d'olla. De fet, a la desfilada que va fer, els models sortien amb els seus propis caps com agafats, vull dir, és així, és el que dèiem, és una estètica com molt de ciència-ficció, un punt kitsch, un punt macarra, vull dir, té aquest univers que, i alhora doncs, també molt de luxe, molt de... d'això el que deia, teixits suntuosos, de molt brillant, de talls molt afavoridors, no?
Com molt cridaners, no?
Molt
Dius que ho ha fet molt bé, però, clar, Maria, i ara què? Ara què passarà? A la casa
ara,
de Guzzi.
Doncs, bueno, suposo que aquest desembre sabrem qui capitanejarà la marca, perquè, com dèiem, és una de les més influents del món de la moda ara mateix. Qui la durà i què se'n farà també de la marca, perquè això amb el món de la moda és molt efímer tot. Avui estàs a dalt de tot i després baixes en picat. Llavors, clar, que aquests moviments tampoc no poden tardar moltíssim a fer-se. I l'altre és, clar, Alessandro Michel deixa un llistó molt alt, no? A veure qui és ara el director que es posa darrere. I és una mica a veure què passarà.
Maria, no volem deixar passar l'oportunitat, ja que et tenim aquí, que em sembla que... Escolta, ja no ens veurem, Maria, és veritat, no?
Ja no... Jo crec que sí, la setmana que ve. La setmana que ve repeteixo. Repeteixo amb vosaltres.
Encantada que repeteixis sempre, Maria Albenar. Fem una cosa, però mira, ja que et tenim avui a distància, però tot i així et tenim, vull que parlem una mica, perquè aquí està en l'ull de l'huracà mediàtic, parlem d'això. Ara mateix... És la firma Balenciaga, que tu també la mencionaves fa una estona, per una polèmica campanya.
Sí.
Aquí la tens, Maria, mira, l'escoltem.
Aquí jo crec que la firma ha anat un pas més enllà. Jo sempre dic molts cops, perquè a mi jo soc de clàssics, a mi m'agradava molt tots els dissenys que feia el mestre Cristóbal Balenciaga, i a vegades penso, si aixequés el cap, pobre,
si
hagués de veure tot el que està passant amb la seva firma, potser no l'hagués ni creat.
No l'hagués ni creat. Sí, fem una cosa, Maria, mira, si et sembla, i deixem una estona al pobre mestre Cristóbal Balenciaga, que tu, com bé dius, ai, si aixequés el cap, va, li donem motius.
Sí.
Escoltem la part de la campanya. Va. És la música que acompanya aquesta campanya que ens està explicant, que ens explicarà ara mateix la Maria Almenar, que jo estic molt encuriosida pel que...
És una campanya...
Ha creat tanta polèmica, Maria.
Polèmica perquè la van llançar a meitat de novembre, la van retirar al cap d'un dia. O sigui, va ser fulminant la retirada. Era per promocionar la botiga de regals de la marca, evidentment en una època de precampanya nadalenca. I imaginem-nos, si no l'heu vist o no, o fins i tot si voleu buscar, googlegeu campanya Balenciaga retirada, en ella es veien doncs, ben col·locats totes les idees de regal, algunes imatges pertorbadores, símbols de dubtós gust, ossets de peluig, fins aquí molt Balenciaga. Però recordem que Balenciaga és polèmic sempre, i sempre doncs, treu objectes inspirats en la quotidianitat, reforma la bossa de l'IKEA, treu al mercat bambes doncs, que estan fetes caldo i les veuen a preu d'or. Vull dir, fins aquí, bé, La història és que, clar, quan tota aquesta campanya, amb tots aquests objectes, amb, com el que dic, símbols de mal gust, la protagonitzen nens. O sigui, tota la campanya eren nens al voltant d'aquests objectes i, a més, estaven com el colofó de tots aquests objectes, no? Llavors, evidentment, pues va donar, bueno, dona peu, evidentment, a tota aquesta polèmica, perquè és de mal gust, és escandalós i, evidentment, és punible, no?, utilitzar els nens com si fossin objectes, no?, en aquest cas. Clar, el que va preguntar és on són els límits de ser polèmic o irreverent o de realment passar ja els límits de la llei, i que s'ha de vigilar moltíssim, sobretot quan hi ha nens en publicitat, l'ús que se'n fa, no? Realment ha sigut una revolada tan bèstia que, evidentment, a banda de demanar perdó i de treure tot una mica l'entrellat, la cosa ha anat molt més enllà. L'empresa, doncs, ara està intentant muntar un comitè que vetllarà per la imatge, quina imatge està donant la marca, i també ha dit que farà una donació per les fundacions de protecció de la infància, però és que la cosa cada dia es va enrevessant més. Per exemple, una de les grans muses de Balenciaga és Kim Kardashian. Ens pot agradar més o menys, però Kim Kardashian ara mateix és una de les grans influenciadores mundials. Va sortir, després d'aquesta polèmica de campanya, moltíssims influenciadors que cremaven roba de Balenciaga perquè ho van trobar, doncs, de molt mal gust i, evidentment, punible per tot aquest tema dels menors. I Kim Kardashian, com a imatge de Balenciaga i com a mare de quatre nens, doncs va dir que s'ho repensava, això de seguir amb la marca, que aquí sí que realment s'havien passat, doncs, uns límits.
Doncs gràcies, Maria, doncs, per aclarir-nos a tota la polèmica que hi ha hagut amb aquesta campanya de Balenciaga. I ara sí que posem el punt final, avui a l'Espai al Dente, però, ai, mira, va, que dèiem que tenim el Nadal aquí ben a prop. Acabem fent un repàs, si et sembla, Mercats de Nadal a Barcelona.
Jo sóc el petit bailet que en sabem de molt camí. Vinc de lluny, en set moltes hores, no tindríeu pa i vi. Portava la carmanyola tota plena de vi blanc, pels pastors amb tanta alegria pel camí d'anar passant.
Ganes de cantar i tot, eh? Quines ganes de Nadal! Sí, sí. Ara m'ha vingut com un... Ai, com un atac, Maria.
A mi m'agrada molt aquesta època de Nadal. Després el Nadal passa com molt
volant,
ràpid.
Volant, sí, ja ho pots venir.
Aquestes setmanes així de preparació m'agraden molt. Ostres. I els mercats de Nadal també.
També, i escoltant a la Meritxell i la Judit Nederman amb aquesta versió del petit bailet, preciosa, encara més. Tu, a part, jo ja saps que sóc una fidel seguidora del teu compte d'Instagram, Maria, no em perdo ni una, i on tu vas jo vaig també, vull dir que nosaltres també convidem els nostres oients a que seguiu a la Maria Almenar, perquè allà sí que ens dona pistes de tot el que està de moda ara mateix. I, entre d'altres, jo et volia preguntar, perquè les propostes que ens vols fer avui, no sé si... clar, tu tens intenció d'anar-hi, ja? Segur que sí.
Sí. El que passa que el problema d'aquest any és que tots es concentren el
mateix cap de setmana,
el 17-18 de desembre, perquè com el calendari ha caigut tan estrany, doncs tot és un cap de setmana. Així que, si voleu venir a Barcelona un cap de setmana, us dic ràpidament quatre propostes. Per exemple, a dins dels hotels, no? Que a mi m'agraden molt aquestes propostes d'hotels de luxe, doncs que fan, doncs, mercats de Nadal amb propostes diferents. Per exemple, l'Algodonera Market Lab, que està dins del Cotton House Hotel, doncs hi barreja des de música, art, moda, bellesa, marques de disseny, tèxtil, i això també està bé, gastronomia. Vull dir, es pot comprar regals de menjar. A més, doncs, hi ha tallers i sorpreses com xocolata calenta amb melindros, un arbre de Nadal amb desitjos, un patge reial per entregar al rei.
Això és important, Maria?
Si no acompanyes els vostres fills, clar, totalment. I aquí aquest regal, els que no tenim fills, m'agrada molt. El sorteig d'una habitació doble a l'hotel. A veure, i els que tenen fills i els que no. Vull dir, perquè, evidentment, no li dius pas que no, un sorteig d'una habitació doble al Cotton House.
El Cotton House Hotel, que està a Gran Via de les Corts Catalanes, doncs cap allà, directament, ja només per participar en aquest sorteig.
I tant, i tant. Mira, a vegades, escolta'm, que sona la flauta com la loteria de Nadal. També una aposta molt similar, doncs, i a més el, molt a prop em fa el Palace, el Christmas Market, que també doncs, el 17 al 18 a tota la part de la terrassa doncs, també tenen un Pare Noel que recolleix cartes i després doncs, tenen un petit market de firmes de proximitat, d'artesania, sempre molt, molt proper. I evidentment doncs, també tens l'opció de prendre un refrigeri, una copa, i es fa com... És un mercat nadalenc de Nadal clàssic, perquè ara us donaré dues propostes, no tant de mercat clàssic, no? Però tant com el de l'Algodonera com el Christmas Market del Palace recreen aquest esperit nadalenc tradicional.
Escolta, doncs, fantàstic, perquè em sembla... Bueno, de fet, hi vam posar una mica la lupa aquests dies, però són uns... No? Volies acabar amb aquest mercat artesà i un de disseny. Mira, Maria, en dos minuts tu creus que ho podem fer, no? I a part,
i tant,
coincideixen amb aquest cap de setmana del 17 i 18.
Sí, perquè, mira, si us va una mica més alternatiu, doncs, per exemple, el Festivalet, que es fa a la Fabra i Coats, celebra 15 anys i és el mercat de disseny i artesania independent. En sóc conscient que ja en veu parlar, també, fa poc. Per això també us en recomano un altre, que és el mercat del disseny del Design Market Barcelona, que aquest és es fa, doncs, a Glòries, a l'edifici... Ara no em surt el nom
el FAT,
correcte,
no?
De la grapadora.
A la grapadora, sí.
I aquí sí que és molt interessant perquè per als amants del bon disseny doncs, hi ha més de 100 expositors seleccionats per doncs, adquirir objectes de la llar, complements de moda, moda d'autor, joieria contemporània, il·lustracions,
fantàstic,
mobiliari, il·luminació... O sigui, jo no sé si teniu previstos amics invisibles o... No, a vegades quan tens regal i dius, ostres, no sé què fer, doncs allà segur que trobeu... Bueno, hi ha 100 propostes, vull dir, alguna cosa trobareu que s'ajusti.
Alguna cosa trobarem. Maria Almenar, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest
moment, a vosaltres.
Aquest petit oasis que ens has lliurat avui, en aquest dia on l'actualitat, doncs, com dèiem, mana sempre. Sempre mana l'actualitat, però avui més que mai. Així que, Maria, ens retrobem la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Que vagi molt bé.
In situ i el dimarts.
Vinga, doncs ja ens veurem. Una abraçada ben forta, Maria Almenar.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.